Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Avui es commemora el 30è aniversari de l'arribada de la flama olímpica a Empúries. Al matí, un grup de 4 paracaigudistes han repetit l'aterratge que van fer a les Muscleres Grosses el 13 de juny de 1992. Al vespre s'ha programat una taula rodona a l'Alfolí per recordar aquella data històrica. Aquest vespre, 9:15. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, on repassem tot un seguit d'altres notícies que repassem ara en format breu. Aquesta setmana s'ha obert l'oficina de turisme de l'entrada nord, on el gruix de visitants que s'hi atenen són visitants de primera estada al municipi. L'1 de juliol se n'obre una tercera, aquesta al MAC Empúries. Pedra, marbre, cel i mar és el títol de l'exposició de la coneguda fotògrafa Pilar Aymerich, instal·lada a l'Alfolí de la Sal. S'inaugurava ahir al vespre. Es podrà visitar tot l'estiu. És l'exposició en col·laboració entre l'Ajuntament de l'Escala i la Fundació Vila Casas. Ens farem ressò també del dinar de comiat a la doctora Marta Pedrerol, que aquest dijous s'ha jubilat. Marta Pedrerol era la coordinadora de l'àrea bàsica de salut de l'Escala. Els alumnes de TEART tanquen el curs amb una demostració de tot allò après al llarg d'aquest període, amb una selecció de números del musical, del mític musical Cats. Avui al matí l'Associació contra el Càncer ha organitzat una xerrada sobre el càncer de pell per a alumnes de 6è de primària de l'escola Empúries. Ha anat a càrrec de Montse Salvatxua i el fil conductor era conscienciar sobre els riscos de la sobreexposició solar, especialment als mesos d'estiu. Bloc esportiu on titulem que el Futbol Club L'Escala ja té 17 jugadors confirmats per a la plantilla del primer equip, recull d'agenda d'activitats i el temps. Amb Sergi Corral acabarà de completar l'informatiu d'un divendres en què fem pic de calor d'aquest episodi. El cap de setmana seguirà sent molt calorós i xafogós diumenge i afegirem migjorn moderat, especialment a la tarda. Ara us deixem amb el Far, segona hora d'aquest magazín de mar que passa avui per connexió amb Galícia, d'aquí a breus instants, trucant a Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. Després, interactiu, connectant amb Palamós per parlar de la barca. Actualitat, presentació d'històries de mar, el preu del peix avui amb una de les confraries de la zona del Delta de l'Ebre, i els divendres acabem sempre amb l'agenda d'activitats de nord a sud de tot el litoral català. A les 6 notícies, les d'àmbit local, ampliació d'això que hem comentat ara breument més, el Zona Mixta, l'espai esportiu, amb Ivan Garcia. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que condueix l'Ali Giné, amb la veu també Dita Fàbregas i el control tècnic d'Ivan Álvarez. A partir de les 8, els musicals que els divendres passen pel programa Mixtures, de Músiques del Món, i el programa de rock alternatiu amb Jonjo Bigut, el programa Connexió Eclèctica. A les 10, franja de reemissions per aquesta ordre del més calent a l'Aigüera amb Cristina Cantal, l'informatiu amb qui us parla i tot seguit el Zona Mixta amb Ivan Garcia. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 6 minuts de la tarda, darrera hora de la setmana, segona hora del Far, fins les 6 en punt de la tarda amb vosaltres, fins que vosaltres vulgueu estarem aquí amb tots vosaltres, acompanyant-vos en aquesta aventura que ens permet navegar, que ens permet desplaçar-nos a través del mar de la Mediterrània, amb aquesta cultura que ens ha fet com som i que ens dibuixa totes les nostres coses bones i totes les nostres coses dolentes. Ens dibuixa una manera de fer, una manera d'entendre la vida, una manera d'expressar-nos, fins i tot una manera de relacionar-nos diferent a la d'altres zones del món. A la primera hora explicàvem que fa avui 30 anys arribava la flama olímpica al mar d'Empúries, i ens ha de servir aquesta dada per reflexionar sobre per què va arribar a través de la mar d'Empúries, per què va arribar en concret aquí, no? que és el bressol de la civilització, cultures que ens han ensenyat a pensar, a escriure, a reflexionar, a relacionar-nos, a entendre el món com l'entenem avui en dia, i que amb el pas dels segles hem anat desenvolupant, hem anat enriquint amb la ciència, amb la tecnologia, amb la investigació, amb l'experiència, però que d'alguna manera tenen aquesta base, no? I crec que l'estiu i els caps de setmana com el que tenim ara per davant, on les temperatures seran altes, on probablement fer determinat tipus d'activitat serà més costós, que d'alguna manera ens convidarà a estar més tranquils, més calmats, més relaxats, podem aprofitar precisament per reflexionar sobre això, per reflexionar sobre el que som, on volem ser, on volem anar i què cal fer per ser-hi i per anar-hi. I per què no agafar un llibre, qui sap si d'història clàssica o senzillament una obra clàssica de la literatura, i fer-li una bona llegida de tarda a la fresca de casa, amb la finestra oberta al davant i al darrere, amb aquella lleu corrent d'aire que sovint passa a les hores centrals del dia, i reflexionar sobre precisament aquestes qüestions, no? D'on venim, on anem, i mirar de no perdre la nostra essència, aquesta manera mediterrània de veure la vida, aquesta manera mediterrània de relacionar-nos, i que ens agrada i de la qual ens en sentim, penso, la majoria, molt orgullosos. Avui en parlarem i en seguirem parlant de mediterraneïtat i de qüestions que tenen a veure amb el nostre passat i la nostra relació amb el mar, i ho farem fins a les 6 en punt de la tarda. Ens seguiu, ens acompanyeu, com sempre, acabarem els vols de les 6 fent repàs d'activitats de cara al cap de setmana, que arriba ple, ja us ho dic, arriba farcit. Ho expliquem allà de la propera hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Després de dues temporades d'estiu marcades per la pandèmia, la Covid, aquest any, com us hem explicat, les platges catalanes recuperen, o intenten, de fet, recuperar la normalitat. Està tot a punt perquè una campanya com la que tenim per davant sigui una campanya de rècord. Fa bon temps i la gent, de fet, tenim ganes de gaudir de l'estiu. A Palamós ja fa dies que aquesta sensació, aquestes ganes es noten. Les diverses platges són reclams pels turistes i pels palamosins i les palamosines. Avui en Carlos Ribas conversa amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Palamós sobre diferents qüestions relacionades amb el litoral palamosí: el condicionament de les platges, les boies ecològiques i o les novetats d'enguany, la primera platja per a gossos i tot allò que ens oferiran aquestes platges al llarg de les properes setmanes. Carlos.
A punt de començar la temporada d'estiu, a Palamós volem conversar amb el regidor de Medi Ambient i també de platges de l'Ajuntament de Palamós, en Xavier Lloberes, per saber si ja ho tenim tot a punt per gaudir d'aquests espais litorals del municipi aquesta temporada. Regidor, estem ja, doncs, a punt de començar aquesta temporada d'estiu. Com tenim les platges de Palamós?
Ara les platges estem treballant per acabar-les de posar a punt. De moment el temps ens ha aguantat bé amb el tema de temporals aquest hivern. El socorrisme, que el dividim en dos parts, el que diem temporada baixa, que va fins a principi de juliol, aquests de Sant Martí de Sant Joan cada dia, i al setembre, i a partir del primer cap de setmana de juliol fins a l'últim d'agost, el que diem temporada alta, que recordem que allà és on tenim un major horari, la platja de Palamós i la Fosca, que és de 10 del matí a 20 hores, a 8 de la tarda, i tant a la Fosca com a Palamós, com he dit, i la temporada baixa és de 11 a 7. A més del sistema d'auxiliars a la gent que es pugui tenir dificultats per banyar-se, que davant de la platja del lloc de socorrisme de la platja de Palamós i la Fosca hi haurà el bany assistit per totes aquelles persones de les 12 a les 6 de la tarda. És el mateix que l'any passat. Recordem que en aquest nou contracte, que és el segon any, ja vam tindre de fer un augment d'uns 40.000 euros en relació al contracte anterior per poder posar al dia els sous dels treballadors, dels socorristes, i poder posar al dia tota la infraestructura del servei de socorrisme. Poder ampliar, evidentment que es pot ampliar, però sempre ha d'haver-hi una dotació econòmica a darrere, i nosaltres creiem que, com s'ha fet sempre històricament des del primer de setmana de juny fins al 15 de setembre, ara per ara és el correcte en el socorrisme.
Una temporada d'estiu aquest any que recupera la normalitat a les platges, eh? Ja queda lluny, no?, aquests estius passats i el del 2020 en el que s'havien de tancar algunes platges de Palamós, com per exemple la Fosca, i comptar l'espai, no?, de les tovalloles perquè no hi haguessin aglomeracions en algunes d'aquestes platges. Per sort, doncs, això, regidor, ja ha quedat enrere.
Sí, això ja, per sort, ja ho hem passat a la història i esperem que mai més ho tinguem de tornar a veure.
Conversant amb el regidor de Medi Ambient i Platges de l'Ajuntament de Palamós, Xavier Lloberes, ara que arriba l'estiu i també amb la forta calor, s'acostuma a parlar de boscos i també del risc d'incendis. Què estan demanant actualment els propietaris forestals de Palamós?
Bé, nosaltres ja des de la Diputació ens vam fer una subvenció per fer un el que se'n diu un mapa de totes les finques del municipi, tant les privades com les públiques. Nosaltres el que estem és dibuixant la franja perimetral contra incendis. Estem fent les tasques a les zones que són finques municipals, i el que estem demanant és als propietaris de terrenys on pugui haver-hi més de 25 metres a l'entorn del bosc que tinguin ben net allò per si hi ha algun tipus d'incendi, doncs aquest incendi no pugui arribar a la seva finca. Recordem que això és per un bé públic i per un bé privat, perquè si no tens net el teu entorn, pots trobar que el foc acabi a la teva casa provocant destrosses que inimaginables i irreparables.
Preveuen un estiu complicat?
Bé, tots els estius són complicats. Hi ha hagut aquesta tardor-hivern que no ha caigut una gota. Sembla que aquesta tardor s'ha arreglat, però com que vivim en aquesta zona de l'Empordà on acaben quatre gotes i l'endemà apareix la tramuntana que ho seca tot, i la tramuntana a l'estiu és seca, rescalfada i provoca un risc d'incendi molt alt, tindrem d'estar alerta com cada any. Però això serà un futur no de tots els anys, per desgràcia, i cada cop pitjor.
Tornant al litoral, Palamós ha estat un dels municipis que ha apostat darrerament per la implantació de boies ecològiques per limitar l'impacte del fondeig a les embarcacions recreatives. Tenen previst a seguir apostant per aquestes boies o implementar-ne més?
Sí, la idea és la zona de Senià. Ens hem presentat una subvenció per ampliar la zona de Senià més boies ecològiques i fer una zona de protecció a la zona de les Illes Formigues. I, per tant, podríem ser que aquest estiu ampliéssim la zona de Cala Senià i tinguéssim boies ecològiques a la zona de les Formigues.
I una de les novetats també pel que fa al litoral palamosí aquest any és la cala de Pere Grau, al costat del moll, que és l'espai triat perquè s'hi puguin portar mascotes, animals de companyia com gossos, durant tot l'any, també l'estiu.
La cala de Pere Grau, el que es fa és una desbrossada i posada una mica al dia. Recordem que aquella cala es pot anar durant tot l'any i intentem que l'estiu estigui una mica més endreçada, perquè és quan la gent, bueno, els animals de companyia van allà a remullar-se.
I de ben segur que les mascotes i els animals de companyia ho agrairan, sobretot amb aquesta calor. Avui hem conversat amb el regidor de Medi Ambient i Platges de l'Ajuntament de Palamós, Xavier Lloberes, amb qui hem tractat alguns dels temes destacats de cara a aquesta temporada d'estiu que ja està a punt de començar, si és que no ha començat, perquè en el fons les platges de la Costa Brava i concretament les de Palamós ja estan plenes de gent. Hem parlat de socorrisme, de boies ecològiques i també d'aquesta normalitat que recuperem aquest estiu al litoral de la Costa Brava.
Doncs ja sabem com seran les platges i com anirà aquesta temporada, aquesta temporada 2022 a les platges palamosines. No marxem de Palamós, ens quedem en aquesta bonica població, perquè a Palamós hi ha, des de principis d'any, un projecte de caire gastronòmic que promou el peix de proximitat i que vol donar sortida a aquelles espècies de peix que són menys conegudes. Aquest projecte es diu La Barca. Un obrador, iniciativa de l'embarcació d'arrossegament palamosina La Perla, amb el suport de la Cofradia de Pescadors i també del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava. Entre la seva línia de productes destaquen les hamburgueses i les salses boloñeses de peix, o bé els bunyols i els bombons de molla, o la canana, per exemple. Receptes que fan que siguin molt més atractius els plats de peix per als infants i que fomenten el seu consum entre els més petits de la casa, entre la mainada. De fet, sentíem en Carlos, doncs seguim sentint en Carlos, que ha tingut el plaer de visitar l'obrador i que ara mateix ens ho explica.
Estic a La Barca, aquí a Palamós, una oferta innovadora pel que fa a la gastronomia i sobretot pel coneixement i pedagogia del peix fresc de Palamós. Dos dels ideòlegs són en Marc Ferriol. Què tal, Marc, com estàs?
Molt bé.
I en Carles Figueres. Carles, què?
Molt bé, aquí.
A veure, explica'm, què és això de La Barca?
Pues bé, La Barca és un obrador on el que estem intentant és promocionar i donar a conèixer el peix de proximitat, sobretot el peix de Palamós, i on elaborem els peixos que habitualment surten a la nostra cofradia, també de la nostra barca, que és la Perla de Palamós, i que aquí li donem una mica mitja volta, l'elaborem. Sabem que la gamba, el rap, el cap roig, el gall, bàsicament es ven sol pel seu nom. És totalment reconegut per tothom. Però, en canvi, tenim la molla, tenim la canana, tenim el pop blanc, tenim el peix gat. Totes aquestes espècies que nosaltres, com a pescadors, tota la vida hem cuinat a bord de les barques i hem cuinat a casa, i, de fet, ha sigut el que nosaltres sempre ens hem emportat a casa per cuinar-lo i per sopar i per menjar i per dinar. I a les barques, perquè tot l'altre peix que ha tingut més valor comercial és el que posem a subhasta. Tot aquest peix que els pescadors sabem que nutricionalment i gastronòmicament i de sabor és totalment boníssim, doncs aquí l'estem elaborant, com per exemple fer una bolognesa de peix, com fer uns bunyols de molla o uns bunyols de canana, que no cal fer-los de sèpia i de calamar, que també la canana és boníssima.
Això ho sabem, que la canana és boníssima. Per sort, alguns ho sabem. És donar-li sortida, doncs, a aquestes espècies que, malauradament, no tenen aquesta fama, no?, aquest valor comercial, però que, en el fons, són superbones, i donar-li un altre tipus de sortida. I aquí, per exemple, doncs, tenim en Marc Ferriol, que tu ets una mica com l'artista que li dona aquesta forma atractiva, com ens comentava en Carles, de, jo què sé, una bolognesa, no?, per exemple.
Bueno, en Carles és un cuinetes, aquí on te'l veus.
Vull dir, com a bon pescador, no?, de fet.
Ah, clar, clar. El tema de la bolognesa o de les hamburgueses de peix, que són una sorpresa brutal. Jo el que he fet és adaptar-ho dins de processos de industrials, no? però respectant al màxim la naturalesa del producte i evitant sempre producte artificial, no? I bueno, i fent aquestes provatures fins a que hem començat, doncs hem dit molt tot l'equip pencant.
Clar, feu una mica de pedagogia, ara hem tancat les portes, però segurament abans sentíeu una mica de soroll i eren escolars, no?, d'aquí de Palamós, que han vingut amb una de les activitats que feu precisament de divulgació per als més menuts, no?, perquè són precisament segurament el públic que més els hi costa això de menjar peix.
Sí, però esperem donar-los una sorpresa que no s'esperen, eh?
Per exemple, què els hi faràs avui?
Avui, guita, aquí no ens assenten amb un racó, els hi servirem una pasta a la bolognesa. Ara, abans de començar, aviam què en pensen.
Ells no saben què és peix.
Ells no saben què és peix. I quedaran parats, segur. Quan els hi diguem, ja serà massa tard.
Aquesta és una de les activitats, doncs, que feu a la barca, no? O sigui, la de divulgació, per exemple, doncs, a públic infantil, però n'hi ha més, no?
També estem servint a restaurants, la divulgació també de donar a conèixer als restauradors, que també, val a dir, que també involucrat en aquest projecte hi ha en Tomàs Brull, de la Cala Taverna, que també ella porta el seu coneixement gastronòmic, evidentment, que no cal dir-ho, i les seves elaboracions també les transportem aquí a l'Obrador. I també és donar a conèixer tots els restauradors de Palamós que amb aquest producte poc reconegut, torno a repetir, de la nostra cofradia, de la nostra barca i del nostre mar, podem fer elaboracions perfectes i boníssimes com qualsevol altre peix.
Quan fa que existeix la barca?
Doncs van començar, mira, quan estàvem de veda, gener i febrer, a la cofradia de Palamós, van començar, ja teníem producte guardat des del mes de desembre per començar a fer l'IMSD i fer les proves que calien, i durant els 2 mesos de veda, com deia en Marc, vam estar aquí currant i els àpats que ens vam...
Jalant, eh? Dils-hi tontos, tu, jalant. Hi ha un punt científic aquí també, no?
Sí, bueno, aquí la fórmula ha sigut imbatible, perquè el fet de que juntés els coneixements i la professió d'en Carlos, després en Tomàs Brull, que és el pare de les receptes culinàries, i després que jo tingui la sort d'haver entrat en aquest trio per adaptar-ho a el que és la petita indústria artesana, doncs ens ha donat moltes sorpreses. El que és científic és menjar bé i estar content amb el que et pots portar cada dia en el plat de taula i a la família, que et costi econòmicament bé, d'una manera assequible, amb la màxima qualitat, i que no et costi feina d'elaborar-ho, perquè això és el que tira enrere.
I el punt científic, com diu en Marc, lo xulo del punt científic ha sigut que la ciència l'hem aportant diferents peixos, perquè per aglutinar una hamburguesa aquí de tecnologia, quina tecnologia ha hagut? Pues aglutinar diferents peixos, diferents espècies, per poder aconseguir que aquesta hamburguesa no es trenqui i que sigui, bueno, que igual que l'hamburguesa, la bolognesa o la marca de l'arròs, o els bunyols o els bombons. Tot el que hem fet, no hi ha res més que peix.
Quina seria la gamma, diguem, de productes que aneu fent i amb quina assiduïtat?
Mira, la gamma de productes és molt senzill. Tenim des del peix senzillament netejat, sense feina i envasat al buit, i congelat, que tu el pots venir a comprar a la botiga, emportar-te'l amb un macuto sec i sense que embruti, i que senzillament a casa te'l puguis fer a la planxa o al forn o com vulguis. Després tenim semielaborats, que és filetejats de peix, cues de gamba blanca, per exemple, o de gamba roja, sense processar, però pelat, preparat perquè tu puguis menjar o fer-te les teves creacions. I després tenim una línia d'elaborats, també, doncs, perquè tu mateix et puguis no complicar gens la vida, i doncs, brunyols de peix, brunyols de canana a la cervesa, per exemple, tal com els serveix en Tomàs en el restaurant, marques d'arròs amb la canana incorporada o el cefalòpod que toqui per temporada, amb la qual cosa no pot fallar. Vull dir, tu et compres el d'allò i ja només falta que tiris l'arròs i l'aigua. Les hamburgueses, també, que és una altra línia que ha sigut sorpresiva. L'enganya nens, que és la bolognesa de peix, que ara veurem, ara ho podràs viure en directe. I les coses que aniran sortint.
Distribuir, doncs, els restaurants, de moment, com estan anant? Quin seria, doncs...
No, bé, ara, els restaurants també, doncs, ara comencem temporada, la gent també ha de conèixer el nostre producte, i que també els sigui fàcil de cuinar. Avui en dia, doncs, ja ho sabem també, per l'experiència de la Cala Taverna, la feina que hi ha en una cuina d'un restaurant, i que portar tot el procés pràcticament acabat, després només cal que cada cuiner hi posi el seu toc professional per diferenciar-ho dels altres, però la base, el que és la base d'un plat, del plat que vulguis, però la té feta, com un carpaccio de gamba, un tàrtar. Aquí fem els tàrtars i fem els carpaccios amb cru, no posem res més que gamba, i després cada cuiner doncs elabora el seu tàrtar, el seu carpaccio, el seu gust o la seva manera.
I m'imagino que les escoles també, no? Ha de ser una gran sortida, això també, per menjadors d'escolars.
Doncs bé, hauria de ser, sí.
Ara veurem el veredicte dels nens, no? Veurem a veure quina és la sorpresa quan hagin provat aquests plats que... Ostres, doncs el peix és bo, eh? Escolta, Carles, Marc, moltes gràcies per explicar-nos aquesta experiència, que esperem que tingui molt d'èxit i que aproparà i divulgarà molt més la cultura del peix fresc i del peix poc conegut i que és tan bo, sobretot el del nostre litoral. Carles Figueres, Marc Ferriol, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des de l'Obrador La Barca, Carlos Ribas.
Segueix la llum del far.
Doncs ara, mentre escoltava en Carlos Ribas des de l'Obrador de la Barca parlant d'aquest producte de mar, d'aquest peix que cal posar en valor i que difícilment la gent coneix molts d'ells, estava llegint el post que van penjar al blog Històries de Mar el dia 6 de juny d'aquest mateix mes, 6 de juny d'aquest 2022, i que parla d'un peix de segona, la boga. I en aquest cas parla de que les seves captures, per exemple, generen un problema a bord de les barques de pesca, ja que els pescadors saben perfectament que no tindran sortida a la llotja i en moltes ocasions són llançades directament per la borda i, per tant, no arriben a les peixateries. Més a baix explica que la boga fresca, malgrat ser un peix espinós i una mica estallós, té un gust que recordaria el de la sardina i que és un peix que cal tenir en compte i posar en valor. És una de les moltes coses que hem après llegint el blog Històries de Mar, que ens porta notícia, perquè del blog se'n va fer un llibre, el llibre Històries de Mar. Recordeu que es va fer un crowdfunding del qual aquí ens en vam fer ressò, i aquell llibre serà finalment presentat demà dissabte, dia 18 de juny, a 6:15 de la tarda al Museu Marítim de Barcelona. Parlem amb el seu autor, Manel Teodoro. Manel, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, enhorabona, no perquè presentis el llibre al Museu Marítim, que també, sinó pel llibre en si mateix i pel que hem après molt, tots molt llegint el teu blog.
Sí, gràcies. Sí, això mateix que deies tu ara dels peixos, de la boga, per exemple, he fet una col·lecció d'històries de mar, que em sembla que en porto 8 o 9, que les titulo Peix de segona, la boga és l'última, i parlo d'espècies de peix poc conegudes, poc valorades i poc bueno, estimades, no? I llavors és una de les coses que penso que hem de posar-hi valor, perquè a Catalunya es comercialitzen un munt d'espècies, més de 500 espècies, i a les peixateries n'arriben doncs menys de la meitat d'aquestes espècies. I els consumidors doncs en coneixen aproximadament una dotzena, Això és una altra història de màrqueting, no?
Sí.
És a dir, tots anem a la dotzena de peixos que tots ens ve al cap quan pensem en peix, no? Que si el rap, que si la gamba, que si el calamar, que si la sardina, Vull dir, hi ha moltes altres espècies que menys tenim, o que senzillament no coneixem o no trobem al taulell de les peixateries.
Mira, la bastina, ara tirava avall el teu bloc, sí. No? És la vuitena, La setena era la bastina, i precisament m'he trobat també aquesta espècie, la bastina, que és, per cert, molt bona, que té aquesta... Potser sí que acostumats a tenir a la vida fàcil, li trobem una certa incomoditat a les espines, però això es fa tan fàcil com treure-les, i ja està.
Bé, la bastina en realitat no té espines, perquè estic cartílag, i vull dir que és ara és època de bastina, vull dir, amb les peixateries, diguem-ne, de poble, que cada vegada n'hi ha menys,
sí.
Ara trobaríem bastina. El que passa és que estem acostumats cada vegada més a anar a buscar el peix a les àrees comercials, i llavors aquí arriba el que el majorista, doncs, i és més rentable i vol, no? I en aquest cas la bastina, doncs, moltes vegades en aquestes peixateries no hi arriba.
Escolta'm, quantes presentacions has fet ja de l'Històries de Mar?
Bé, bueno, en realitat no n'he fet moltes, perquè a mi em va agafar tot el procés d'edició del llibre i de presentacions amb el Covid, no?
Uh-huh.
Llavors vaig estar... tot això es va tancar, no vaig poder fer moltes presentacions, però bé, ara en tinc paraulades unes quantes, que malgrat que el llibre ja fa un parell d'anys que va sortir, penso que a la gent li interessa, perquè m'han vingut a buscar, i que amb molt de gust les faig, i la del Museu Marítim és una d'elles, que n'estic molt content, no?
Uh-huh.
Perquè, bueno, malgrat que ja sé d'abans que una presentació d'un llibre d'un autor desconegut en una ciutat com Barcelona pot ser complicada, perquè la difusió que s'ha fet del llibre ha sigut limitada, però bé, també és un reconeixement a la feina que he estat fent. I l'any que ve també tinc en parlar d'una al Museu de la Sal, de l'Escala, vull dir que coses se'n van fent.
Home, jo crec que el Museu Marítim és simbòlic per l'edifici, sí. Pel que significa, sí. Perquè com hem parlat alguna vegada amb l'Enric García, que és el seu director, sí. El museu al final, més que Marítim de Barcelona, és Museu Marítim de Catalunya, és a dir, fa una funció de museu nacional d'allò que té a veure amb la mar, no?
Sí.
I crec que un llibre com el teu, que és un llibre que el que fa és recuperar aquesta relació més social, més popular amb la mar, és molt important que es presenti amb un enclau com aquell.
Sí, sí. Jo, és el que he dit abans, no? Que em va fer molta il·lusió, perquè per mi és el rovell de l'ou de tot el que he escrit jo, no? Vull dir que tot passaria, doncs, per una instal·lació com el Museu Marítim, o com el Museu de la Pesca a Palamós, que també tinc ganes d'anar-hi, o com el Museu de la Sala a l'Escala, que per mi són els tres referents importants del nostre país pel que fa a cultura marinera.
Històries n'hi ha moltíssimes més de les que has recuperat, no? És a dir, és un no parar, no, això?
Sí, bueno, jo continuo amb el que vaig començar, i és publicar una història cada dilluns. Llavors, en el llibre vaig recollir unes 150. I ara, avui en dia, en tinc recopilades unes 450. Vull dir que jo vaig fent feina. El que passa que també m'agradaria fer una segona part. Ara m'ho estic començant a moure, i vull veure com ho acabem de fer, a veure, perquè material en tinc de sobres. El que passa és que, clar, tot això són temes complexos, hi ha una inversió econòmica també important, llavors tot això ara són coses que estic parlant.
Clar, faig un compte ràpid, Manel, i em dius si vaig errat i de quan vaig errat, eh? Però si fas una història cada dilluns i recopiles 150 al llibre, aquest llibre ja en 3 anys de feina. Si en tens 450, portes, com pel cap baix, 9-10 anys de feina.
Sí, 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 mira, ho has dit, l'esclavada. Perquè a l'octubre farà 10 anys. També tinc ganes de fer alguna cosa especial pels 10 anys, i una de les coses podria ser, doncs, l'edició d'una segona part, d'un segon recull també d'històries de mar.
Les històries, fruit d'investigacions, suposo, i de molt d'escoltar, no? D'escoltar i parlar.
N'hi ha de tot tipus. Hi ha històries que són d'escoltar, com dius tu, hi ha històries que són fruit de la meva curiositat, n'hi ha altres que surten a partir, doncs, d'una notícia, d'un retall de premsa, d'una fotografia, no? Llavors, o d'algun comentari d'algun seguidor, diu, escolta, per què no fas alguna cosa d'aquestes, no? I llavors, una mica és això, jo les agrupo amb temàtiques, no? I intento ser una mica variat, malgrat que la meva formació és la de diòleg, doncs intento fer-ne de tot tipus, vull dir que hi hagi un ventall d'històries que puguin agradar a la gent en general.
En 10 anys farà l'octubre,
sí.
La percepció ha canviat molt en alguns aspectes. M'agrada pensar, o m'agradaria pensar, en aquests 10 anys.
Sí, bueno, jo veig que, bueno, a vegades quan dius les coses, perquè, clar, amb el blog, jo no tinc cap mena de censura per part de ningú, perquè és una cosa que faig jo, diguem-ne, perquè em ve de gust, i explico el que penso. Llavors tot això també ha portat algun altre conflicte entre sectors, diguem-ne, implicats, no? Però bueno, jo penso que tothom té el seu punt de vista, que jo el meu punt de vista doncs el defendré sempre, i penso que en aquests 10 anys algunes coses, jo és que fa molt de temps, ara s'estan veient. El que passa és que, clar, hi ha gent encara que té aquestes ulleres miops de visió de la vida i bueno, les coses costen molt de canviar. Hi ha sectors, i el sector de les pesques és un d'ells, on els canvis són molt difícils de produir-se. És a dir, jo penso que l'administració veu clarament cap on s'ha d'anar, però els implicats, que no són tampoc els pescadors, serien les confraries, etc, n'hi ha algunes amb una amplitud de mires important, que, per exemple, jo destacaria la de Palamós, i n'hi ha altres doncs que encara tenen aquella visió d'aquella època en què la pesca era només depredació i depredació. Llavors, clar, això tard o d'hora passa factura.
Ara te'n preguntaré alguna altra d'aquestes coses que han canviat, però mira, en referència una que precisament la tinc davant dels ulls, que escrivies el 30 de maig i que ens referencia una conversa que manteníem ahir també amb el Museu de la Mar de Santa Pola aquí al programa, no? I és el patrimoni dels pescadors. Tu parles aquí del patrimoni immaterial. Fa 10 anys, les barques de pesca, les barques de fusta, les barques de pesca antigues, bàsicament es recuperaven per posar el ben mig a les rotondes quan no se sabia què posar-hi. I tenim bones mostres, segurament a qualsevol lloc proper on vivim nosaltres. A mi m'agrada pensar, i no sé si vaig errat, que en aquests 10 anys això ha evolucionat una mica. Seguim tenint barques a les rotondes, però com a mínim, quan en recuperem una de la platja, ja no sempre és per posar a la rotonda per fer bonic, sinó que hi ha entitats i associacions que treballen per recuperar-les.
Sí, sí, això és correcte, eh? Vull dir que jo recordo de petit a Mataró, doncs ho escric en aquesta història, me crec, que jugàvem a les barques abandonades que hi havia a la platja, i també recordo perfectament que la fi d'alguna d'aquestes barques va ser la Foguera de Sant Joan. Vull dir que no hi havia aquesta cultura de la protecció d'aquest patrimoni. Parlem de les barques, que són patrimoni, diguem-ne, material, no? Que és una cosa física. Quan parles dels records de les persones, de les feines que s'han perdut, que tot això està dins el cap d'aquests pescadors que pràcticament estan desapareixent, doncs una mica és això, que estem perdent. És a dir, ara jo penso que en 5-10 anys com a molt perdrem un patrimoni de records, de històries de pescadors que bueno, que serà irrecuperable, perquè no hi haurà ningú que ho hagi recollit, eh? I això penso que és per reflexionar. Aquí a Arenys, per exemple, podem estar orgullosos de la feina que fan des del moll, on estan recuperant el patrimoni, diguem-ne, marítim a nivell d'embarcacions, no? Vull dir que és una iniciativa, diguem, important. Llavors hi ha associacions aquí al Maresme, en altres municipis, hi ha el Bric Brac, Barca, hi ha a Tot Drap, bueno, hi ha diferents iniciatives que posen en valor tot aquest patrimoni. Tot és patrimoni material, és la caseta del motor de Sant Pol, és la barca de Sardinals que s'ha recuperat a Vilassar, és, doncs, coses materials. Tot el que és són els records d'aquests pescadors, que encara són vius, doncs tot això es perdrà. I això una mica faig referència en aquesta història, que és una de les darreres que he escrit.
Per tant, cal ser sensibles i començar a escoltar, no? Començar a guanyar temps escoltant gent que ens expliqui coses que d'alguna manera puguem apuntar.
Sí, ja, per exemple, hi ha el Museu de la Pesca de Palamós que estan fent una activitat que jo trobo molt interessant, que són les converses de taverna, on persones que es dedicaven a la pesca doncs parlen, se'ls grava i tot això queda com a mínim enregistrat per després els estudiosos poder accedir-hi, no? Llavors tot això malauradament és el que està fent el Museu de la Pesca de Palamós, però bueno, al llarg de la costa catalana hi ha molts pescadors que molts estan per perill de vida desapareixent i no s'està fent res, no?
Doncs aquesta és una part d'aquest patrimoni que anem recuperant gràcies, ho estem d'alguna manera posant en relleu gràcies a aquest llibre Històries de Mar que demà es presenta al Museu Marítim de Barcelona. Podríem parlar de moltes altres coses, de la sostenibilitat, de la preservació del medi ambient. Aquí també hem fet petites passes endavant, eh?
Sí, no, bueno, evidentment, en molts aspectes s'han fet passes endavant, evidentment, és a dir, la percepció que es té de la platja, doncs cada vegada més defuig de la visió del sol, del lleure, de les bases del turisme. Vull dir que cada vegada hi ha moltes veus crítiques on consideren que la façana litoral és un patrimoni natural i que s'ha de preservar i que s'ha de donar-li valor. No és l'abocador de tot el que nosaltres doncs, no volem.
Mm. Doncs aquestes són algunes de les sensibilitats que segurament caldrà que anem repetint, i que caldrà un segon llibre Històries de Mar, i que jo que en sóc conscient, no sé si t'hi has trobat, que molta gent quan acaba de llegir el llibre comenta, no? Ostres, doncs això no ho sabia, això no ho coneixia, això el meu pare ja ho deia, la meva mare ja ho feia, coses d'aquest estil.
Sí, jo m'he trobat persones que m'han dit, mira, jo a vegades vaig a buscar peix a partir dels comentaris que comentes en el llibre. Vull dir, això també ho trobo bé, perquè que no ens limitem en el que he dit abans, no? En la dotzena d'espècies que estem sobreexplotant i obrim el ventall de pesca, diguem-ne, d'espècies pesqueres, diguem-ne, de quilòmetre zero que tenim. Ara ells tenim el luxe de poder tenir, perquè tenim una flota pesquera important. Mm.
Sí, i que cal posar en valor, i que cal posar l'aparador, i que cal que d'alguna manera respectem o ajudem a que tiri endavant, perquè la situació certament és molt complicada. Parlaves del Museu de la Pesca de Palamós, nosaltres hi vam ser la setmana passada, que hi va haver una trobada precisament de cofradies d'arreu de l'Estat, i obrien els ulls quan veien l'equipament, no? Quan veien com es tractava la pesca, com es recordaven els arts que ja no es poden fer servir, alguns d'ells, perquè estan prohibits, com s'explicava la vida d'un pescador, i d'alguna manera prenien nota per replicar, no?, aquesta manera aquest relat a la seva zona.
Mai és tard, vull dir, que això és una feina important que s'està fent, ja dic, en uns quants municipis ja estan participant activament, i el que seria interessant és que tots els pobles amb moll de pesca doncs tinguessin instal·lacions semblants, perquè en definitiva tot això són coses que estan perdent. L'ofici del pescador és un ofici que, si li posem remei, acabarà desapareixent. Si més no, el pescador, diguem-ne, de proximitat, el que nosaltres coneixem aquí en el Moll d'Arenys.
Sí? Creus que això va per aquest camí? Aquí hi ha lectures, eh? Hi ha gent que és optimista i hi ha gent que n'és una mica menys.
Cada vegada es viu més malament de la pesca, no? Mm. Llavors, com que la gent no es guanya la vida, doncs es busca la vida en altres històries, moltes relacionades amb el mar. Això no hi ha cap dubte, perquè el que és pescador porta el mar a dintre, i qualsevol feina que faci, si ha de deixar la pesca, serà una feina relacionada mínimament amb el mar i amb el peix. I això jo penso que jo no soc tan optimista com dius que hi ha gent, tampoc és que sigui molt pessimista, perquè penso que l'administració se n'està donant compte, i l'administració, en el fons, és la que una mica té la capacitat de poder donar-li la volta a tot plegat. Ja cal una reconversió, però una reconversió és una paraula, diguem-ne, bastant dolorosa, no?
Sí.
Perquè reconvertir un sector vol dir que famílies hauran de deixar un ofici per fer altres coses per poder mantenir el sector, no? I això jo també reconec que és complicat. Vull dir que qualsevol reconversió és dolorosa pels que estan afectats.
Doncs veurem com arriba. Sí, aquesta reconversió, certament, en general, això sí que és coincident pràcticament amb tothom, que cal rellegir la feina pesquera, rellegir les responsabilitats i les distribucions de tasques, i que cal, d'alguna manera, doncs, refundar una mica el que seria la pesca, entenent que és un sector productiu i que no és un sector únicament artesanal.
Jo també ho penso. És a dir, per exemple, aquí a Arenys tenim un exemple molt clar, que és el pla d'ecogestió del sonso, que amb aquesta espècie s'ha fet una feina importantíssima, i bueno, i els pescadors que es dediquen al sonso ara avui en dia guanyen la vida, quan abans només anaven a pescar, a pescar, a pescar, i com més quilos pescaven, per ells millor, però en realitat a nivell econòmic els repercutia, perquè va haver-hi una gran, diguem-ne, oferta de peix, els preus baixaven, i ara ells ho tenen superregulat, i a més van del bracet de l'administració, de la comunitat científica, dels agents socials. Vull dir que això, jo crec que el futur de la pesca ha d'anar cap aquí, com el que passa amb el pla de gestió de la gamba a Palamós. Vull dir, jo també tinc una història de mare en la qual parlo de que la gamba és la gamba, tant si la d'Arenys, la de Vilanova o la de Palamós.
Sí, sí.
Llavors, l'única gamba que té un segell de qualitat és la de Palamós, i té un pla de cogestió. Doncs, per mi seria, és a dir, de sentit comú ampliar aquest pla de cogestió a tots els ports que exploten aquest recurs per poder, diguem-ne, mantenir-lo. Perquè ara la pesca, per exemple, a Arenys de Mar, pel que fa a l'arrossegament, penso que es manté bàsicament per la gamba. El dia que la gamba falli, no sortirà a compte el gasoil per anar a pescar altres espècies. Vull dir que tot això són coses que, com que ara es cobreixen els gastos perquè la gamba té un preu molt elevat, doncs no es fa aquesta reflexió, no? Llavors, sí. quan es vulgui fer perquè les captures de gamba baixin, doncs serà complicat.
Manel, t'acompanyarem avui, avui demà, vull dir, al Museu Marítim de Barcelona. Demà serem amb tu per viure i per veure i per gaudir d'aquesta presentació de les històries de mar. Recordem, Museu Marítim de Barcelona, demà dissabte, 5:45 de la tarda.
Eh? Sí, molt bé, doncs moltes gràcies.
A tu per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Merci.
A reveure.
Adéu.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I ara que parlàvem precisament de peix i de preus i de pesca, anem a conèixer el preu del peix d'avui. Cap on anem, Diana?
Bé, ja estem aquí en Sarai Fresquet. Ella és la responsable de subhasta a la confraria de pescadors de Deltebre, que porta per nom Sant Joan. Molt bon dia, Sarai.
Hola, bon dia.
Anem a veure com ha anat la pesca.
Pues bé, portem una setmana de moltes captures. Anem rondant pràcticament les 450 caixes cada dia de mitja, i principalment les espècies d'aquesta setmana són cram blau i polp. Avui hem tingut de cram blau, han tingut pràcticament 900 quilos a un preu de 5,5. Ha baixat una miqueteta respecte a la setmana passada, però s'aguanta prou bé, 5,5. Després han tingut 300 quilos de polp també a 10 euros, molt bon preu també. Han tingut quasi 80 quilos de dorades a 17 euros. També han tingut llobarros, 55 quilos, han arribat a 17 euros, però quasi. Han tingut també moltes palaies, quasi 30 quilos de palaies a 8 euros. Han tingut una caixeta de llangostins, que aquí no és massa normal, a 25 euros han anat. Han tingut també una cigala real, a quasi 50 euros,
a 48. Què vol dir això de que heu fet una caixa de llangostins, que habitualment no en feu, i després, què m'has dit, aquest espècimen?
Una cigala real. És un crustaci. És un crustaci, està valorat com les llagostes i com els llamàntols, una miqueta més, inclús, perquè ja et dic que a quasi 50 euros ho van subhastar. Llavors també han tingut...
Però això no és... Comentaves que això no és gens habitual, a què pot ser...
Els
pescadors han comentat a què podria ser degut, que s'hagi trobat.
A veure, esporàdicament alguna vegada aquí se'n porten, però són casos molt puntuals, no vull dir que no se n'hagi agafat mai i ara n'han tingut.
D'acord.
Durant l'any, a la millor 2-3 viatges a l'any, jo n'he veig a la nostra llotja de cigala, de llangostins. Llangostins sol veure'n una mica més sovint. També hem tingut dèntons, que dèntons també és un peix semblant a la dorada.
Sí.
I està també molt, molt valorat, quasi a 30 euros el vaig subhastar. I hem tingut una espècie també, que també és poc habitual, que es diuen loritos,
sí,
que també estan molt valorats, a 31 euros. Són uns peixets així planets i primets, que tenen uns colors semblants a les d'un loro.
I són comestibles?
Sí, són comestibles. Jo no els he provat mai, però diuen que són molt bons, home. A 31 euros han d'estar bons.
Han d'estar bons, per força. Sí.
Han d'estar bons. I llavors, com sempre, doncs, hem tingut també llissal, com el tenim aquí. Ha anat més car que les altres setmanes, a quasi 3 euros i mig.
I això?
Han muntat bastant. No sé, aquí van una mica també els compradors.
Ah, d'acord.
Si tenen mercat per a poder exportar, o perquè el llissal el solen exportar, doncs compren, si tenen preu. I llavors de lo que és la més marística nostra, doncs, com sempre hem tingut tallarina, 120 quilos de tallarina, 14 euros, i que no es veig aquí, i 300 dotzenes de navalles a 3,80 euros.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I el més curiós de tot, Sarai, que comentaves aquestes espècies que es veuen molt de tant en tant, té algo que veure això, esta calor que mos està fent, que segur que ha pujat la temperatura de l'aigua del mar?
Sí, segur que ha pujat la temperatura, i és sobre esta època més o menys, quan, si se'n veuen és sobre esta època, és principalment. A l'hivern no en solen haure ni loritos, ni cigales. Ahir o després d'ahir també vaig tindre llamàntols. Déu-n'hi-do. Llamàntols i dos llagostes, també. Sí. A vegades són les pròpies embarcacions que tenen diferents llocs on poder calar les seues sàrcies, i a millor a aquesta època de l'any també se desplacen cap a altres zones i que són més propenses d'agafar millor aquest tipus d'espècies que no pas des que sempre solen portar.
I quins comentaris escoltes als pescadors que arriben a Llotja? Què comenten ara?
No, a veure, cada quan arriben i porten, pues mira, una cigala o llagostes, o, pues clar, tots estan expectants. Ells i nosaltres, també, els compradors, també, quan arriben, que sempre miren una mica el peix que hi ha, pues se'n fan comentaris, mira, una cigala, o por tot això. És més divertida, la subhasta, així.
Què et volia dir? Els compradors estan atents, suposo, en aquestes èpoques, per tal de veure aquestes espècies tan poc habituals, no?
Sí. A veure, ells també, ells igual estan comprant, i van estar una mà comprant i l'altra estan el mòbil a l'orella, o sigui que ells pràcticament que estan al moment parlant amb els seus propis compradors per a veure si els interessa, quin preu.
És que realment és una subhasta com Wall Street.
Home, no és tan locura, però bueno, sí, ja t'he dit que sí.
I quan hi ha una peça com, per exemple, la Reial, que només n'han portat una, hi ha picabaralla, hi ha la bulló, no la bulló... Vos ja heu trobat?
Aquí mana lo comprador que la paga més cara. Jo la trec a subhasta... Clar. Fico un preu, crec que la cigala la vaig treure a 58 o 59 euros, no recordo ara, i ella va baixant, i qui la pica més pront del seu comandament és qui se la queda, o sigui, baralles aquí poques, qui la vulgui, qui la pague.
Molt bé, doncs Sarai, mil gràcies per posar-nos al dia de com està el preu i les caixes que heu fet a la cofraria de pescadors de Deltebre.
Gràcies a vosaltres.
L'agenda del cap de setmana.
Vinga, abans anem cap a Vilanova i la Geltrú per saber què podem fer aquest cap de setmana a Vilanova. Ivan.
Doncs jo us proposo activitats ja per aquesta mateixa tarda, i és que d'aquí una hora aproximadament, a les 7 de la tarda, el periodista Guillem Mercader serà l'encarregat de fer el pregó de les festes de Sant Pere de Vilanova. Donarà, per tant, el tret de sortida oficial a la festa i ho farà a la sala del pòsit de pescadors. Tot seguit, a més, es fa la presentació també del cartell del 50è aniversari del concurs d'all cremat. I a les 10 de la nit està prevista una encesa de llums de la imatge de Sant Pere a la façana del pòsit. Això avui, aquesta tarda, però demà a les 7 també al pòsit hi haurà un concert d'havaneres a càrrec del grup Xató, i a la plaça del Port, a partir de les 8, es disputarà un trofeu social de creuers, que es podrà veure des de la façana marítima, des del passeig marítim. Diumenge, a més, l'Espai Far ha organitzat un cicle de tastos musicals amb temps de vi. És una activitat que es farà al Jardí del Far i té un preu de 6 euros. Tot això emmarcat dintre de les festes de Sant Pere. I acabo recordant-vos que aquest és l'últim cap de setmana per poder visitar l'exposició Les Aus, els nostres ulls al mar. Una mostra, com sabeu, de SEO Beer Life, i que està exposada al Centre d'Estudis del Mar de Sitges.
Però va, més enllà de les qüestions relacionades amb el mar, també amb el mar, però en d'altres sentits, parlem de música. Cristina, què podem fer a l'Escala aquest cap de setmana?
Doncs mira, viure la música en viu, que això amb la pandèmia ho vam trobar molt a faltar i ja ho tornem a tenir aquí. I tenim el cicle de música tradicional d'Arrel i amb Salero, que engega aquest cap de setmana amb l'actuació d'Adrià Dilmé, que és aquest dissabte a les 7 de la tarda al Clos del Pastor. I a més també tenim concert de Portal Blau a les 9 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. Per tant, per tots els gustos. A més, hi ha espectacles al mar també, perquè hi ha una trobada de velers al Club Nàutic l'Escala dissabte al matí, i com parlàvem ahir en titulars, el Wind Spring Cup, la competició de vela infantil que es fa al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Tot això amb unes bones tapes i unes bones anxoves, que no, cap de setmana a l'Escala. Convidats esteu.
Home, home, hola, quin home massa. Home. Unes bones tapes i unes bones anxoves i una bona, un refresc fred.
I 35 graus.
És meravellosa. I una ombra, si m'ho permets, Cristina, una bona ombra.
Sí,
també,
que els bombons al sol es desfan.
Bueno, mon pare deia una altra cosa, Vols saber-ho?
Digues, si vols.
La merda al sol s'asseca.
Oh,
bueno, escolta'm. A veure, Tejedera, quina temperatura tens aquí a Tarragona?
Ui, aquí molta calor. Jo crec que a l'ombra tindrem 30 graus o 50. Ah, no, mira.
Espera.
34 graus, ho acabo de consultar. 34 graus ara mateix.
Que és una farmàcia o alguna cosa que ho heu posat o no?
No, he agafat la meva font més fina, dic. Més fiable.
Bueno,
sí, sí. Però... una miqueta de vent, 16 km per hora, però déu-n'hi-do, aviam què tal. La calitxa, també apreta.
Espera, que acomiado la Cristina i fem una recta final amb tu. Cristina...
Bon cap de setmana, aquí també estem a 34 graus ara mateix. Google lo sabe todo.
No, si és que Google lo sabe todo. Gràcies, Cris,
setmana.
Fins ara. Adéu. Vinga, Andrés, què podem fer a Tarragona, va?
Cristina, t'ha xivat la font, Això mai, això no s'ha de dir. Ah, espera, que els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de la Riba i Farena, o sigui que bé. Ja està.
Bones notícies. Vale. Vinga, què fem, va? Racons de Mar.
Racons de Mar és el festival cicle cultural Racons de Mar, que comença aquest vespre. Diferents actuacions, Marina Rossell, la companyia de dansa Sagardoi, també el mític Far de la Banya, hi haurà actuacions, Sara Roy, Cés Freixas, Marta Knight, i també molt destacable, des de les 5 de la tarda, part de la Rambla Nova de la ciutat està tallada per acollir la jornada dedicada a la mobilitat sostenible. Està dedicada als vehicles que siguin menys contaminants. Hi haurà mostres, cotxes elèctrics, motos elèctrics, hi haurà patinets, bicicletes, hi haurà una miqueta de tot, tot molt educatiu, i per veure si podem solucionar una mica la vida, no?
Home, i una mica...
mentalment parlant.
Sí, sí, una mica el medi ambient. Escolta, en ple suport a aquesta iniciativa. Andrés, que passis un molt bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio L'Escala cada dissabte a les 11 i els diumenges a les 12.
As time goes by.
El 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabert, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic. Informa-te'n a la xerrada informativa que es farà el proper dilluns 20 a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic. Informa-te'n a la xerrada informativa que es farà el proper dilluns 20 a les 8 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Ràdio Les Cales, informatius.
Avui es commemora a l'Escala el 30è aniversari de l'arribada de la flama olímpica a Empúries. Al matí, un grup de 4 paracaigudistes ha repetit l'aterratge que van fer a les Muscleres Grosses el 13 de juny de 1900.